Miren, quan comencem el programa es parlàvem d'eixe mes de la sostenibilitat i de les accions que anàvem a fer-se avui. Sabíem que a les 9 i mitja del matí estava aquesta plantació d'arbres simbòlica que la qual portaven a cap en eixe en la ciutat esportiva municipal Pau Francisco Torres, i també estava i s'ha visitat el projecte La Vella i Bella Bella.
La vella i vella abella. És perquè el que ens conta és a través de les abelles, que al final són un insecte al que moltes vegades li tenim certa por, com forma part essencial del que és la cadena alimentària i també com és la protagonista moltíssimes vegades de polinitzar i d'ajudar-nos a mantindre un clima més adequat i un ambient més verd, a més que ens regalen allò que és un miracle total de la natura amb el seu treball, que és la mel, el propolis i també el polen i la cera, que s'utilitza moltíssimes vegades per a fer ciris, aquells que són naturals i no són d'eixa cera artificial que en els últims temps ens ha aterrat, aixina que és un projecte que serveix per a que els més menuts i els més grans, perquè és un projecte que no entén de fronteres i que també és inclusiu, perquè a través dels sentits ens ensenya la importància de les abelles en el nostre sistema.
Per cert, la mel no caduca.
Efectivament, la mel és un element que es pot conservar eternament.
Jo parlava d'aquesta regeneració urbana, d'aquesta inclusió social i la transformació ecològica dels barris, és a dir, això se podrà portar a cap. Regeneració urbana, inclusió social i la transformació ecològica dels barris. Vicealcaldessa, jo per a mi això és un objectiu...
És un objectiu ambiciós, però que al final cada passa que fem en l'Ajuntament en esta línia és important, i crec que avui que hem tingut un dia complet, perquè també hem tingut la visita de Pamesa Grup Empresarial, que han triat Vila-real com a lloc on desenvolupar el seu pla de responsabilitat social corporativa, i han decidit que siga mitjançant els arbres, és a dir, mitjançant les ombres tan necessàries, i hem pogut incloure això en el nostre pla d'ombres, començant per la ciutat esportiva municipal amb la plantació d'arbres. Hem triat tres arbres que són totalment autòctons per a repoblar aquesta zona que ara mateix requereix de molta ombra per a poder gaudir-la amb... per a poder gaudir-la millor, és a dir, per a poder estar més a gust, no ara, sinó també els vilarrealencs i vilarrealenques del futur. I hem triat que siguin xops, llidoners i plataners d'ombra. Són tres espècies totalment autòctones d'ací del clima mediterrani, per la qual cosa ens garantim que sobreviuran a les inclemències del nostre temps, i a més són arbres agraïts en quant a ombra, perquè creixen ràpid i fan moltíssima ombra quan estan. Recordem que les ombres són essencials per a reduir entre 1 i 2 la temperatura en moments d'estiu on la calor és cada vegada més sufocant, i ara que estem en moments de climes extrems on tenim actualment en esta època de tardor eixes danes, però que en estiu també tenim eixes temperatures cada vegada més extremes, les zones d'ombra i tindre un pla de regeneració urbana, com comentes, és essencial per al futur.
Regidora, quants portant trepants sostenibles s'han repartit el número?
A hores d'ara ne tenim repartits 923.
Perquè el dia 14 en tenia jo 800.
Sí.
Comptabilitzats.
Sí, n'hem seguit repartint-ne més, no per els centres, perquè el dia que vos vam fer el balanç dels vora 800 que havíem repartit, perquè 800 era un número redó, de les escoles que havien volgut sumar-se a la campanya d'entrepans i que per tant havíem anat a repartir eixos portar entrepans, ara a més a tots els centres i alumnes que passen per el projecte de la vella i vella a vella, doncs allí també aprofitem per a seguir educant i conscienciant amb aquesta importància de reduir els embolcalls que generem. Els plàstics d'un sol ús hem de reduir-los cada dia. Aleshores, allí també els repartim als xiquets i les xiquetes porta entre pans, i entre ahir i avui han visitat les instal·lacions del centre de congressos més d'un centenar de xiquets. Aleshores, és el nombre que contempla això es porta entre pans que hem repartit.
I com fem aquesta regeneració urbana? És a dir, ens han fet urbanites i ara tenim que regenerar-nos?
Més que regenerar-nos, és regenerar l'espai que nosaltres ocupem. La urbanització, el fet de ser una ciutat i els entorns urbans, moltes vegades porten amb si, l'evolució porta amb si també la contaminació, els vehicles a motor que recorren els nostres carrers, les fàbriques, és a dir, aquestes emissions que emetem per una qüestió d'evolució, doncs el que hem de fer és regenerar els espais urbans, els espais públics, dotar-los de coses tan senzilles com és un arbre o una planta, que el que ens ajuden és a regenerar l'aire que respirem, és a dir, a millorar la qualitat del nostre entorn i del nostre aire.
I ahí anava bé la transformació ecològica. Transformem els barris de forma ecològica? Com els transformem?
Això, dotant-los d'espais més verds, dotant-los d'aixos famosos pulmons que parlem moltes vegades naturals que hem de tindre a totes les zones urbanes i periurbanes, i al final el que hem fet este matí en el CEMI, que acabarà de consolidar-se el dissabte amb la participació voluntària de 50 treballadors del grup empresarial PAMESA, que estem molt agraïdes de que els seus treballadors, de manera totalment voluntària, se sumen a esta iniciativa a la que poden acudir amb les seues famílies, cosa que crec que és un dia xulo també, perquè al final no, com diu la cançó de Zo, no tot en la vida és faena, i també cal fer companys i companyes que puguen ser amics el dia de demà en els llocs de treball. Aleshores, crec que és una jornada que el grup empresarial PAMESA ha preparat amb molt de carinyo i nosaltres agraïm que siga a través de la plantació d'arbres. És a dir, això vol dir el fet d'arribar als entorns urbans, perquè el fet de crear un pulmó per a aquesta zona del nostre poble, que té un institut, té una ciutat esportiva municipal i al final també és un barri construït en base a base de molts treballadors, perquè és el barri de la zona de Senda Pescadors, que és un barri que saben vostès que va començar
l'Avinguda
l'Avinguda Alemanya, que també té la Clariana, és a dir, és una zona obrera del nostre poble i que mereix tindre un espai verd i digne per a la vida de totes i tots i que tinguem un espai i un entorn agradable.
Això podria ser o podria lligar en allò de ser de intentar arribar en el mes de la sostenibilitat a aquesta transformació dels barris fent-los aplegant aquesta inclusió social?
Clar, aquestes activitats són activitats tan boniques que són obertes a tothom i pot participar tot el món. Què vull dir amb això? Que quan una persona decideix que l'arbre que té davant de sa casa forma part de fer agradable el seu entorn i no només agradable a l'estètica o a la vista, sinó també regenera el seu aire, és a dir, que tenim cura dels elements naturals que tenim instal·lats al voltant de la nostra ciutat, la veritat és que és una qüestió que pot fer tot el món. No entén això ni de molt menys ni de nivells acadèmics, vaja, ni de a què ens dediquem, quina sigui la nostra ocupació
És que sempre...
Espera, tot del món és totalment inclusiu. La pràctica natural és totalment inclusiva. Tots tenim la capacitat de beneficiar-nos i també d'observar els beneficis que la natura ens aporta.
I també gaudir d'aquest entorn a tots els llocs de la ciutat, que arriben a tots els llocs. Que no, si envellim una ciutat, l'envellim per tots els puestos. La fem més bella. Vaig allò de la bella, bella, que m'ha fet un joc de paraules. Però vostè, quan ha arribat, m'ha parlat de algo que pareix que no, però fa un any. Avui fa un any que tenim una olivera en el cementeri de Vila-real que ens recorda els menuts i menudes que podrien estar entre nosaltres i que no hem arribat a ni tan siquiera a nàixer.
Sí, bueno, alguns han nascut, altres malauradament han mort després de nàixer, altres han mort abans de nàixer, és a dir, cada 15 d'octubre el que nosaltres fem és recordar aquests xiquets i xiquetes que no van poder quedar-se amb nosaltres, siguen el motiu que siga, és el dia per la mort gestacional, neonatal i perinatal, i al final aquestes pèrdues són... deixen una marca ben profunda en l'ànima, perquè moltes famílies que ho pateixen ho viuen en silenci. I per això l'any passat l'Ajuntament de Vila-real vam decidir que era important tindre un espai en el lloc del poble on més tranquil s'està, que és el cementeri, i al final és un homenatge i suport a totes aquestes famílies per donar veu i visibilitat a un dol que sovint ha estat molt silenciat i que malauradament encara ho segueix en alguns llocs. Per això crec que és important donar veu a totes les famílies que ho pateixen, perquè ja dic, pense que és un gest simbòlic i humil, però que té molt de significat, i és una manera de dir a totes aquestes mares i pares i famílies en definitiva, pues, que no estan soles, que no estan soles, que poden estar ahí, que aquest és un problema que sabem que se pateix moltes vegades en silenci, però que afecta a moltíssimes famílies, que al final els seus fills i filles han existit. I com me va dir una vegada una amiga, moltes vegades quan una persona es queda sense pares, tot el món sap quin nom té, i és haver-se quedat orfe, no? La persona és orfena o és huérfano en castellano. I quan una persona se queda sense fills, com es diu? I ella mateixa me va dir que havia llegit molt sobre això i que es podrien dir que són famílies òrfiles, perquè el que no tenen és el seu fill, el que els falta és el seu fill o la seva filla.
Segons el que estic bé, no? Perquè a més no podíem nomenar, és dir, en la meva època, si perdies una criatura, el que te tienes que ho havies d'oblidar, per complet. I enguany se reclama dignitat i reparació per a les famílies, dignitat i reparació per a les famílies, formació específica per als professionals sanitàries, temps i espai de dol reconegut legalment, encara no s'ha aconseguit.
No. De fet, depèn de quina setmana pergues a... Depèn de quin... I a mi la paraula pergues a vegades me costa, perquè no ho has perdut, saps perfectament on està. I n'hi havia un batec en el teu interior que deixa d'estar, aleshores, vull dir, s'ha mort el teu fill o la teua filla, la teua il·lusió i la teua esperança, i vull dir, no s'ha perdut, no s'ha on està. Aleshores, crec que a vegades les paraules i el llenguatge també ens juguen males passades, a mi la primera. No està reconegut, i depèn de en quina setmana es produïsca la mort, de la mort gestacional, el que simplement tens és com si estigueres refredat, vull dir que vas i ja està. Vas a l'hospital, te diuen que no n'hi ha batec, al sant demà a lo millor te fan tornar, és a dir, passes 24 hores en ta casa amb tot el que suposa a nivell psicològic això, i al sant demà doncs te fan el legrat o te fan el que t'hagin de fer, o fins i tot te fan parir, depenent de lo avançat que estiga el procés de gestació, i ja està bé, aixina. Vull dir, no tens de vegades ni una baixa mèdica. Depèn de la setmana de gestació que siga, aleshores. És una mica heavy el que passa en aquesta situació, i al final jo crec que tornem al de sempre. És el patriarcat també en la medicina, com això és un problema que afecta a les dones, evidentment, que som les que parim. Pues ja està veixina.
Perquè diuen visibilització pública de les pèrdues gestacionals com a part del cicle vital. És a dir, hi ha una diferència entre que el bebè naixca i tinga, no sé, un minut de vida, a que no naixca, se considera que has perdut un fill si té, encara que siga, 30 segons de vida.
Però tampoc és aixina del tot. Vull dir, n'hi ha mares que han vist els seus bebès, és a dir, els seus bebès han nascut de vegades abans de temps, i per tant són incompatibles en la vida. Però jo he escoltat històries de persones, per exemple, que eren, i ja t'he dit que jo ho estic explicant sense coneixement de causa, vull dir, jo he llegit molt sobre el tema, però jo vull demanar disculpes si en algun comentari no estic a l'alçada, però jo al final estic parlant del que m'he intentat informar, però no ho he viscut jo en les meues pròpies carns. Però jo he escoltat històries de persones que tenien dos xiquets al seu, dos fills seus al seu interior, i que han vist com s'han avançat, no són compatibles en la vida el mes de gestació en el que s'han posat de part, i que quan han parit el primer notaven com el segon seguia movent-se dins l'estómac, perquè estava viu encara dins d'ella, perquè dins d'ella sí que podien sobreviure. El que no podien sobreviure era fora del cos d'ella, perquè era incompatible en la vida. És a dir, és molt fort Vull dir que no te donen el suport que necessites i que al final depenga de la bona voluntat de les, de les professionals que t'atenen, és a dir, de la bona voluntat de les comares que tu te trobes en eixa sala de parts, perquè n'hi ha hospitals com l'Hospital de la Plana, que tenim una sort immensa les dones que som d'esta zona, perquè estem superrecolzades, perquè tenim un equip de professionals que tenen una sensibilitat impressionant per aquestes qüestions i tenen la sensibilitat fins i tot d'habilitar-te un espai o de que te'n vagis en una capsa de records dels teus fills i filles que no te'n pots emportar ja que no te'ls pots emportar a d'ells, doncs que t'importes un record ben bonic del que han sigut els teus fills i filles per a tu i que t'ajude d'alguna manera a reconciliar-te en el dol que te durarà el que t'haja de durar, però que tu te pugues emportar un record a casa, a altres llocs on tu estàs al costat d'aquelles que han tingut la sort de parir vida i tu estàs al costat quan tu no has pogut parir vida i estàs escoltant els plors d'un bebè que afortunadament està viu i tu no tens això i no tenen la cura ni la sensibilitat d'estar separats, moltes vegades per falta de recursos, vull dir que no hi hagin suficients habitacions, que no hi hagin suficient espai, vull dir que jo no dic no tiré la culpa evidentment a les professionals, però jolín, que crec que això és una cosa que ha d'assumir el sistema sanitari públic per a que totes les persones tinguin l'oportunitat de trobar-se en aquestes situacions i que, jolín, igual que hem avançat i ara mos pareix impensable que una dona embarassada a una setmana de parir estiga en el horta treballant conforme estava ma abuela antes de donar a llum a mon tío, ara que no mos parega impensable poder parlar d'això, que són històries que s'han amagat durant tant de temps, és a dir, quanta gent va vindre, jo recordo el dia de la inauguració, que ara fa un any, com una fita molt emotiva, perquè allí va vindre gent gran que no havia pogut parlar mai d'aquest tema i que va voler acostar-se a contar-nos la seva història. Va ser un moment molt bonic en el que, ja te dic, jo parlé des del respecte i sense coneixement de causa, però em sembla una qüestió, vamos, no sé què me passaria a mi si me veran en una situació com esta, però allí a aquest acte d'inauguració me va acompanyar mon pare, que mon pare tampoc ha passat per aquest procés, però d'escoltar les històries se mos posava la pell de gallina perquè mon pare deia, ostres, és que la iaia també va passar per moments d'estos i jo això no ho he parlat en casa en la vida. I jo també sé que en tots els germans que tinc entre ells han hagut fills que no han arribat a la vida. Aleshores, això perquè no ho hem parlat mai, no? I ara ja és tard. Ma abuela ja no estava en el món per poder-ho parlar. És a dir, crec que s'ha de donar veu a aquestes qüestions.
El que ens diuen és que el silenci institucional i la manca de protocols pot generar això, la revictimització i el desemparament que han patit elles, per tant, hem de posar-lo en valor. 15 d'octubre és un dia que hem de posar-lo damunt de la taula i que se pugui parlar en tota la normalitat del món. El dissabte és el dia de la menopàusia. Quan ens ha costat parlar de la menopàusia en tranquil·litat, regidora? Quan ens ha costat, perquè és un procés de que en poc de temps passes de ser o de tindre les característiques d'una persona que tots els mesos té la seva regla a, de colp, no el tens, el que comporta tot allò. I no podíem parlar tampoc, I no fa tant de temps.
Efectivament.
Per tant, anem avançant.
De fet, jo estic molt contenta perquè així a Vila-real, i no és una regidoria que porto jo, és la regidoria de Sanitat, el regidor Toni Marín, estan fent una feina bestial els centres de salut, les infermeres de comunitària, que són les infermeres que trobem a peu de consultori, d'allà on anem quan tenim qualsevol cosa quotidiana, no les de l'hospital, sinó les del centre de salut, que estan fent una feina bestial per fer difusió de com hem de cuidar-nos les dones en l'època del climateri, que és la menopàusia que acabem de comentar. Aleshores, crec que hem d'estar superorgulloses de que les deixen fer i la seva feina comunitària, que és educar a la població al final també, en com hem de fer les coses, perquè abans de la menopausa, com no se parlava, doncs no se sabia lo important que és arribar fortes a aquesta etapa de la nostra vida, fortes en quant a físic, és a dir, cuidar el nostre cos, la nostra força, enfortir el sol pel viar, crec que és una meravella que ara tinguem tanta informació i que podem sentir-nos unes privilegiades. I mira que ens queda camí per recórrer. O sigui que molt contentes. Pues, que s'avance en aquestes qüestions.
Sí, sobretot que no n'hi hagi ocultisme, l'ocultisme i la foscor malament. Que brille la llum, no?
Efectivament.
Regidora Maria Fajardo, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.